COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals, com sempre, a les 12:20. Comencem setmana també avui dilluns, 5 de març del 2018, hores d'ara amb 10 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, començarem amb informació de servei, amb la previsió meteorològica, amb l'estat de la xarxa viària lleidatana. I de seguida ens posem al dia amb l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. A més, avui estaran amb nosaltres els Segona Mà, grup de música, que ens venen a presentar el seu nou treball discogràfic. Posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ha fet. I el Joan Bellmunt, que ens acompanyarà per arribar a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, la tertúlia de la radiografia, on posem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana. Amb sort dispar, per entendre'ns. El Lleida Esportiu va guanyar un partit important. Al Força Lleida se li va escapar per 3 punts. I al Lleida Llista també se li va escapar per un sol gol. En parlarem. I també parlarem de la Challenge David Duaigües, que està a punt ja, tot preparat de cara al proper cap de setmana. Aquestes rutes amb BTT, que ens ho acabaran d'explicar tot, que no és competitiu, sinó que és per passar el dia amb família, amb amics, o tu sol, si t'agrada la natura i la bicicleta. Doncs tot això ho farem a la radiografia. I a partir de 2:15 a la Nacional 240, estem a la setmana del 8 de març, el dia de la dona treballadora, i la setmana passada, a la Nacional 240 del dilluns, vam tractar la diferència salarial entre homes i dones. Doncs avui tractarem de la quantitat de dones que arriben a alts càrrecs i en quines carreres o en quins llocs. És a dir, sembla ser que a la part científica, a la part tecnològica, no hi ha tanta tirada d'homes i dones. Volem saber per què això, si és que té una explicació, o és un problema, o és que és així. Doncs de tot això intentarem parlar-ne a partir de 2:15 a la Nacional 240 amb la companya de Tarragona, amb la Mònica Carrasco. En fi, busquem aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel força ennuvolat a les comarques de Lleida, avui amb precipitacions ocasionals i amb una cota de neu a uns 1.200 metres. Però avui el que tindrem són allaus al Pirineu i a risc d'allaus, avisos grocs. Per tant, molta precaució en aquesta zona. Les temperatures aquest dilluns baixen una mica, màximes de 14 graus a Lleida i Balaguer, de 13 a Tàrrega, 12 graus a la Seu d'Urgell i 10 a Viella. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar de l'oest. Demà encara trobarem restes de núvols a intervals, amb precipitacions al Pirineu que no descartem de manera més aïllada i ocasional a la resta del territori. La cota de neu continuarà entre els 1.000 i 1.200 metres. Les temperatures no variaran gaire, tot i que poden baixar una miqueta durant la nit cap a la meitat nord. Aquesta nit, doncs, s'esperen glaçades febles al Pirineu i mínimes de 4 a Lleida o Tàrrega, 2 graus a Balaguer, 1 sota 0 a la Seu d'Urgell i 2 graus negatius a Viella. El vent bufarà de l'oest, bastant intens, fins i tot podríem tenir intervals forts a la meitat sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que busquem l'actualitat informativa d'aquest dilluns, 5 de març del 2018. Alguns amb ressaca, després de veure en directe la cerimònia d'entrega dels Òscar. En parlarem, evidentment, el divendres de cine amb la Laura González, però anem a centrar-nos a l'actualitat informativa d'avui. Anem ja directes cap a comarques, perquè la CUP de la Vall Fosca denuncia una nova fuita a la junta d'una canonada de la central de Cabdella. Seria la quarta des del desembre i ho atribueixen a la manca de manteniment d'Endesa davant la passivitat de l'administració. També creixen un 15% els turistes que arriben en moto a les comarques de Lleida, pioneres en la promoció del mototurisme. El projecte compta amb 84 establiments adherits, 50 d'allotjament i 34 de serveis complementaris. El director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, explica que han crescut un 15% els turistes que arriben en moto a les comarques de Lleida durant l'any 2017.
S'està notant que cada cop més venen turistes internacionals, sobretot de França, Regne Unit, Alemanya i fins i tot els Estats Units, i parlant amb tots els establiments que formen part del segell, es mostren molt satisfets amb el nombre de motoristes que estan rebent. I podríem parlar d'una xifra d'un 15% més que l'any anterior.
Set ajuntaments de Lleida creen el moviment Munichic per impulsar accions que ajudin a fixar els joves als pobles petits. Aquest dissabte d'aquest cap de setmana han reunit un centenar de responsables polítics i professionals de joventut a Corbins en una jornada centrada en l'arrelament, l'habitatge, la formació i l'ocupació. I abans de parlar d'esports, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell treballa en la recuperació de camins històrics per obrir noves rutes de senderisme. Amb Control Motor busquem tota l'actualitat informativa pel que fa als esports.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs ho parlàvem al principi del programa, Lleida Esportiu, que s'ha col·locat amb la tercera victòria consecutiva de la temporada a un punt del play-off, Lleida Esportiu 1, Alcoyano 0. També en parlarem a partir de la 1 a la radiografia del Oviedo 67, Força Lleida 64 i de la derrota final a Moquei, Voltregà 4, Lleida Llista 3.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I com sempre, fem memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I recordem tal dia com avui, un 5 de març, però de l'any 93, 25 anys enrere, exactament.
Doncs es parlava de la rehabilitació integral del casc antic. Seria una realitat l'any 94. La Generalitat, els veïns i la paeria integraven la comissió gestora. En principi es farien uns estudis previs per detectar la tipologia dels edificis que s'havien de remodelar. Demanaven subvencions a fons perdut per aconseguir condicions d'habitabilitat. També la majoria de les importacions que es feien a través de Lleida es destinaven al mercat interior espanyol. Es distribuïen la majoria dels productes que s'importaven i en el període 88-89 la balança comercial va experimentar un gran dinamisme. L'oli d'oliva encapçalava el rànquing d'exportacions en aquell moment. També el Ministeri de Defensa va oferir recol·locar a Talarn els treballadors de l'Hospital Militar després de la polèmica entre el ministre i els treballadors pel seu futur laboral. Entre els afectats hi havia ATS, auxiliars de clínica i administratius. Es van anunciar mobilitzacions a Madrid per l'última setmana del mes de març, al Ministeri març del 93, clar. El Ministeri de Defensa apuntava que no hi havia cap decisió respecte a aquest col·lectiu. També estava previst col·locar plànols guia al cementiri per orientar més als visitants i també es va dotar el servei amb un nou vehicle per pujar als fèretres, als nínxols i un elevador que era elèctric i permetia millor el transport, sobretot als pisos més alts. Pròximament també deien que entraria en funcionament l'incinerador de residus i a més el departament del Sant Crist tindria una àrea de meditació i una capella. I acabem parlant d'un nen, d'un any, és una notícia preocupant. Ah. Un nen d'un any va morir ofegat en un cossi al balcó de casa seva, al casc antic de Lleida. Els seus pares estaven mirant la televisió mentre el nen estava jugant. Hi devia haver un cossi amb aigua allà a la galeria.
Home, sí, a més a l'estiu, doncs, els nens juguen amb aigua. Devia ser mala sort, devia de caure de cap dins. I si era molt petit ja no va poder sortir.
I els pares, després, amb el so de la televisió, no van sentir res. La policia va investigar el cas, encara que no hi havia indicis de criminalitat. O sigui que no van culpar ningú.
Déu-n'hi-do.
Molt trist, pobret.
En fi, Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Oye, que ya que estás con el móvil en la mano, yo de ti llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio.
Llegas tarde. Mira, si ya estaba llamando a Línea Directa para hacer una gestión, mujer.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Les ganes de somriure, de tornar a començar, el ritme s'accelera i tanca cadena. Nascut per ser lliure, estan les ales per volar. Tot el que dus enrere pots deixar-ho i saltar. I no saps quant de temps pot passar. Talla tot el que t'ofega i de sobte podràs respirar.
Doncs evidentment que parlem de música, ja sabeu que és una passió parlar de música i sempre, sempre, si podem fer-ho ben acompanyats amb els artistes aquí als estudis, doncs aviam, que això es multipliqui no per dos, per deu, eh? Avui estan amb nosaltres el Segona Mà, representats per l'Òscar Ruiz. Òscar, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé.
I l'Oriol Morell. Oriol, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguts, eh? Els estem escoltant amb aquest segon treball que ens en presenten aquest 2018. Ells són els Segona Mà, que per cert ja he de dir que sou nou integrants, eh?
Sí, sí.
Sí, una família una mica nombrosa.
O sigui que quan sortir de promo és... o és difícil o és fàcil.
Bueno, perquè... no es va del tot malament, ens anem partint.
Per
i
això ho dic, sou
sí,
gent.
Sí, part bona.
Sou gent per dir, escolta, sí, mira, avui et toca tu i demà em toca a mi, eh? Molt bé, Òscar, tu ets el cantant.
Exacte.
Oriol, baixista. Sí. Òscar, a més tu escrius les
sí,
lletres?
Sí, sóc el lletrista del grup.
Molt bé. De què escrius?
Bueno, la veritat és que sóc una persona que em costa bastant inventar-me històries, així que són cançons que parlen molt de mi, realment, d'una forma una mica encoberta, però d'experiències, sentiments i situacions que han anat passant.
Mhm. Aquest Respira és el segon treball que presenteu com a Segona Mà. El primer va ser l'any 2016. Com ha anat evolucionant el so de Segona Mà?
Doncs bé, el 2016 vam treure el nostre primer CD en dins després d'haver tret una maqueta i un EP. I llavors, quan va ser el moment de plantejar-nos tirar endavant el segon disc, el que volíem era demostrar que tot i ser joves, ja no som els nens que érem i volíem oferir una imatge molt més professional, un so molt més contundent i sense perdre, això sí, l'essència nostra, la festivitat i tal. I quan va ser el moment, doncs, vam decidir a veure si seguir gravant al mateix estudi on havíem anat o canviar perquè... No perquè ho haguéssim fet malament amb el primer lloc, sinó que estem supercontents, però el que volíem fer és aprendre coses noves perquè som joves i ara el que hem de fer és empapar-nos dels coneixements de professionals al màxim.
Anem a posar... Perquè, clar, és veritat que el temps passa volant, eh? Les coses com siguin. Aviam, un és sent com més sent, i això és el més important del món, però sí que és veritat que vosaltres... us trobeu musicalment parlant, suposo que us coneixeu d'abans, però a l'any 2011, i clar, això ja farà 7 anys,
sí,
sense
sí.
voler, oi? A l'any 2016 traieu el primer disc, i al 2018 aquest segon, però clar, estem parlant de fa 7 anys. I clar, evidentment, Òscar o Oriol o la resta dels integrants, amb 7 anys passen moltes coses, personalment, a l'entorn, la gent també va agafant experiències, coses que abans les veies d'una manera concreta, després t'adones que la millor doncs, té algun matís, i clar, això també s'ha de notar a l'hora de fer música, a l'hora de fer lletres, i fins i tot, suposo, a l'hora de pujar amb un escenari.
Sí, tant.
Totalment, totalment.
Sí, sí. A nosaltres l'edat, clar, vam començar molt joves i ho seguim sent, amb la qual l'edat...
Sí, sí, correcte, vull dir, no però em refereixo que l'experiència sí, sí. et dona sí, punts això, de vista que potser abans no tenies.
Sí, per això anava a dir que té pros i contres. D'una banda, el ser jove, en molts llocs, no t'acaben de prendre del tot en sèrio, però d'altra banda tenim l'avantatge de que som joves, però tenim molt de recorregut i molta experiència als escenaris. Mm-hmm. I aleshores, en directe, diguéssim que de joves no ho diries que ho som.
Escolta, quina música escoltàveu vosaltres l'any 2011?
Bueno, molt de pop
cadascú,
Sí, bueno, la veritat és que molt de pop i rock en anglès i això. I
jo escoltava...
Digue'm un grup.
Jo diria Green Day.
Jo a aquella època era bastant de coses d'orilles. Jo anava cap al punk...
Però per aquí hi hem passat tots, jo diria.
Sí, però jo... O sigui, no hi havia un terme mig, era o l'esca clàssic, el punk, així, fins a hardcore, de tot, de tot. Era la meva època bastant així...
Quan s'acabarà, si serà demà. Doncs al final tot pot canviar. Pots despertar i pot marxar. Avui el record vola amb el vent i se t'emporta més enllà en breu moment.
La primera que havíem escoltat des de la que obre el disc, Tornar a respirar, ara el Enyoraré i trobaré. Hi ha tota una diversitat, no?, el Respira.
Sí, sí.
Musical i d'històries.
Sí, la veritat és que sí. És també una de les marques d'identitat de segona mà, aquesta fusió d'estils i el disc és un món, o sigui, cada cançó és un recorregut i estem supercontents amb el resultat. I sí, jo crec que és l'essència de segona mà, també.
Escolta, per cert, que això avui en dia és una constància de ser... teniu plana web?
Sí. Segonamagrup.com, allà hi ha tots els concerts i també nosaltres optem per la descàrrega gratuïta de tota la nostra música, així que, bueno, convidem a la gent a entrar-hi.
O sigui, segonamagrup.com, trobem la vostra música...
Totalment
sí,
gratis.
Hi ha l'enllaç molt senzill, és molt senzill, entres a la nostra pàgina web i només fent un clic pots descarregar-te les nostres maquetes, el nostre EP... els dos CDs.
Doncs escolteu que us ho posen fàcil, eh? Jo sempre dic el mateix, que sempre ho he dit i ho segueixo dient, la música té un preu, eh? Això de que molta gent s'acostuma al tot gratuït. La música té un preu. Escolta, si el grup decideix oferir la seva música gratuïtament, doncs més fàcil t'ho posen perquè no haguem d'anar fent històries estranyes, que al final comprar-se un disc tampoc és res de l'altre món, eh?
I si no, xarxes com Spotify o YouTube també ens trobaran.
També els teniu allí, eh? Escolta, aquest disc heu comptat ja amb col·laboracions?
Sí, el primer CD ja vam comptar amb col·laboracions d'amics molt propers i doncs amb aquest també volíem que fos així. Tenim la sort de tindre molt bona amistat amb Charango i això va fer que pogués vindre l'Alguer, amb Doctor Prats també, el ser de la mateixa productora, doncs. Ja hi havia aquesta relació i el que estem també supercontents és de poder comptar amb Che Sudaka, perquè Che Sudaka és un referent del mestissatge, és un referent nostre i ens feia molta il·lusió poder comptar amb ells. I la veritat és que estem molt, molt, molt contents del resultat de la cançó amb ells.
Recordem que són segona mà, sou de la zona del Baix Camp.
Sí. Som de tot. Camp de Tarragona.
Repartits
Camp de Tarragona.
Per poblets d'allà.
Que estan presentant aquest segon treball, el Respira, que a més t'ho posen fàcil, busca'ls a internet www.segonamagrup.com i allí doncs podeu descarregar-vos de manera legal i gratuïta la música, que és, jo sóc molt pesat amb aquest tema, ho recalco sempre, però de veritat, vosaltres perquè l'oferiu de manera gratuïta, però vull dir, la resta de grups que no l'ofereixen de manera gratuïta, que la gent, escolti, vagin a comprar. Però sí, hi ha una altra cosa que sí que s'ha de fer sempre amb un grup de música, i és veure'l sobre l'escenari. Vosaltres us presenteu, de fet, aquest disc, no us presenteu perquè ja porteu no sé quants concerts, porteu un munt de concerts. No sé si els conteu.
A l'Oriol és el crac, amb tot això, sap les dates i tot.
Portàvem... Quan vam acabar la gira l'any passat, eren més de 130.
Déu-n'hi-do, 130 amb 7 anys, amb el comptatge, per entendre'ns. Però us presenteu a casa, aquest 9 i 10 de març, a Lo Submarino, a Reus.
Sí.
No sé si és... una sensació diferent, eh? Perquè, diguem, pujar a l'escenari té aquella gràcia sempre, almenys jo, llegint a grans artistes que porten dècades, encara et diuen, no, escolta, abans de pujar a l'escenari encara tens aquell neguit, eh?
Sempre.
Però, clar, i a casa és diferent fer-ho a casa?
Sí, i a més és això que serà l'estrena d'algunes cançons que no s'han tocat mai en directe. I això, clar, la novetat sempre, la incertesa sempre ens fica tensos, però alhora ens motiva moltíssim, amb la qual ho agafem amb moltíssimes ganes.
Molt bé, doncs escolta, que ha estat un plaer, eh? Hem estat amb l'Oriol Morell, que és el baixista, i l'Òscar Ruiz, que és el cantant de segona mà. Són nou integrants, evidentment tampoc ens hi cabien tots avui aquí a l'estudi. No que ha estat malament, també, però havíeu de venir amb un microbús,
sí.
La logística és complicada. Escolta, va, que marxem amb música. Hem escoltat ja el Tornar a respirar, hem escoltat el Enyoraré i Trobaré. Digue'm-ne una altra d'aquestes, doncs que diguis, aquesta no us la podeu perdre.
Jo escoltaria l'última, que és innovadora perquè hem fet la primera batxata en català i esperem que us agradi molt.
Escolta, que tingueu força sort i gràcies per venir.
A vosaltres, gràcies.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética para promover el uso eficiente de la energía y por eso hablamos de TESI, empresa líder en Europa en innovación y diseño de soluciones de agua caliente y calefacción, y de cómo nos ayudan a realizar ese consumo eficiente de energía. Nos acompaña Guadalupe Fernández, directora de marketing para España y Portugal de TESI. ¿Cómo nos puede ayudar TESI a lograr esa eficiencia energética?
El objetivo último de TESI es conseguir que nuestros productos tengan el mejor rendimiento posible con el menor consumo energético, primando en ello la innovación tecnológica, la durabilidad del producto y la fabricación de los mismos, por supuesto, a partir de materias primas respetuosas con el medio ambiente.
¿Qué características tienen los termos y aparatos de calefacción eléctrica TESI para lograr ese ahorro de energía?
Bueno, es importante tener en cuenta que el ahorro empieza haciendo un uso correcto de los recursos, y eso también es responsabilidad de todos nosotros. Desde TESI garantizamos que nuestros productos cumplen con las normativas actuales e incorporan patentes propias que los hacen aún más eficientes, como es el caso de nuestra tecnología InsuTech, que consigue un aislamiento perfecto, o el efecto pistón, que implica que el agua que entra fría en el termo se mezcle de forma más uniforme con la contenida en el producto y por tanto conseguir así más cantidad de agua caliente.
Una gran ventaja que ofrecéis en TESI es poder programar los termos y aparatos de calefacción desde nuestros dispositivos móviles. ¿No es así?
Efectivamente. Uno de los valores más importantes de TESI es precisamente la innovación. Intentamos reflejarlo en cada uno de nuestros desarrollos de producto. Esta posibilidad de programación lo único que implica son ventajas, porque te permite adaptar el funcionamiento del producto a tus propias necesidades y a tus momentos de consumo, así como conseguir importantes ahorros, incluso superiores al 20% en la factura de la luz en algunos casos.
Ya lo sabes, realiza un buen uso de la energía instalando en tu casa o empresa termos y aparatos de calefacción eléctrica TESI. Conseguirás lograr eficiencia energética y tu bolsillo también lo notará. TESI te ofrece productos y servicios de calidad para cada necesidad. Entra en tesi.es.
Autocamión Servi, taller autoritzat de Ebubus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-2895-20.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y es de Syngenta.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado de 10 a 1 y de 4 a 8.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ara sí, ja que estem ja preparats per posar somriures a les cares de la gent, com sempre, ben acompanyats amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Escolta, que et puc fer una pregunta indiscreta.
Vinga, per favor.
O sigui, tu ara, en aquestes hores, a 3:15, aproximadament...
Sí.
Estàs treballant.
Correcte, correcte.
T'amagues? O t'està mirant tota la zona de treball?
O sigui, a vegades... mira, hi ha un lavabo dalt, i a vegades faig el crit des d'allí. I llavors ja després el que surja, saps?
Estava pensant, dic, bueno, escolta, si t'escolten dels altres despatxos i tal... No, no, clar, també clar. Agafat...
A veure, clar, m'amago perquè si no potser me despatxen, saps? Per cridar tant.
Cada dilluns el Joel té un espasmo a 3:15.
Sí, exacte. I avui encara més perquè deixa'm... Va, vaig a fer una mica de fan i és que ahir va fer anys el patriarca de la família.
Què has dit? Deixa'm ser una mica fan?
Una mica fan.
Ah, fan de què? Que
de quan van als concursos i diuen coses, en plan... Bueno, ya que estoy, saludo a mi madre,
ah,
que
vale,
seguro
vale,
que me está viendo... Pues bueno, va, el felicitarem que...
Però en qui vols felicitar?
A mon pare, a mon pare, que
vale,
ha fet, ara està en una edat ja d'aquelles... Saps aquelles que marquen? Com els
bones.
25, els 18, els 50, els 40, saps?
Sí, sí.
Pues sí, bueno, pues això.
O sigui, ha fet anys de xifra rodona, per entendre'ns.
Sí, ha fet anys de xifra rodona. Sí, 43.
Com que 43?
No, n'ha fet 60, ja, n'ha fet
bueno,
60.
Com és el teu pare, per cert?
El Jaume.
Jaume, felicitats.
Vinga, doncs ara que ho tenim, ho ajuntarem amb una notícia relacionada amb el tema, i és que diu que un japonès se masturba con un rape i acaba en l'hospital.
Ja comencem així?
Sí.
Con un rape, amb un peix.
Un rape, i acaba en l'hospital.
Però està de mort, el peix, o congelat.
No, o sigui, el van a comprar... Com qui, no? Tu te'n vas al Plus i compres un rape.
Però no és més fàcil anar a un sex shop i comprar els aparells que ja són per això, que després
més
es netegen...
Fàcil, mira, més fàcil pot ser sí, ara. Més barat pot ser no.
Home, però el peix...
Escolta'm. Ell ha comprat un rap i després de fer-lo servir se'l pot menjar.
Home.
No, aquí s'ha d'aprofitar tot.
Sí, bueno, ja recordo fa 2 setmanes que aquella parella... del kebab, que els hi resultava familiar el gust,
sí,
de la salsa blanca que els hi van afegir a la carn, però
era
vaja, no sé, però home,
era...
i un rap és
difícil,
però que no és difícil d'agafar.
T'explico com ho va fer aquest senyor.
Vinga.
Diu que va acabar a l'hospital després de masturbar-se con el estómago de un rape.
Ai, Déu meu.
El hombre que fue colgando cada paso de su peripecia en internet...
A sobre. No se n'amague.
No se n'amague. Utilizó la víscera de este animal como guante... Y acabó cogiendo una infección gravísima.
Que no saben, vale, que el peix, si el compres fresc, primer s'ha de congelar 24
sí.
hores.
Exacte, això està molt bé que ho digui. Però lo que més bé està són les cometes que venen ara.
Ah, vale, cara.
Perquè el senyor diu que sentia curiositat.
Bueno, ja està.
Diu que tomó sus precauciones desinfectando el estómago del pez con sal y etanol antes de frotarlo con su pene.
Con sal i etanol?
Sí.
I després es va posar el trasto allí dins?
Sí.
Mare.
Però, llavors, que els japonesos tampoc és que...
Però, aviam...
Diuen que no hi ha molta cosa allí.
Però s'ha d'estar malament, eh?
Però a mi el que més m'agrada d'això, ja ho saps, és el moment en què aquest senyor s'aixequi un dia o se'n va a dormir i pensa...
I se li encén la bombeta.
Diu, mira, ¿sabes qué? Que me gustaría...
Voy a poner un rape.
Me gustaría masturbarme con el estómago de un lape. Déu-n'hi-do. Només d'imaginar-m'ho ja mentre tot es mata. Bueno... no sé si te'n recordes, però fa 2 setmanes o la setmana passada van fer una notícia sobre uns policies que van anar a...
Sí, sí, la setmana passada.
La setmana passada, que van anar allí a
Sir Manchesterismo, les ratlles.
Vale, pues n'hi ha sortit un altre, ha sortit un altre, i és que diu que dos policies fumen marihuana i se ven obligados a pedir refuerzos por las alucinaciones.
Sí. ¿Vale? Però no una caladita, eh?
Home, devia ser una trompeta gran, eh? Perquè diu que dos agentes de la policia de Toronto, que segurament vieron Toronto entero, amb allò,
pues, Toronto està a Canadà.
Sí, correcte.
Sí.
Sí. I han sido suspendidos de empleo y sueldo por ingerir comestibles de marihuana en horas de servicio. La policía... los policías tuvieron que pedir refuerzos debido a que sufrieron alucinaciones por las sustancias consumidas. ¿Vale?
No sabían de dónde venía la alucinación. Igual ya habían sentado alguna cosa malamente.
A mí el que me agrada es que demanen refuerzos.
Sí. No, refuerzos.
Percidecas.
Nos atacan.
Exacte.
Estamos solos.
Exacte. Y ahora veo una... Te digo una otra que aquí sí. Te agradará.
Perquè
te la imagínatela.
No, sí, el meu problema és que me les imagino. Aquest és el problema. Perquè encara tinc al cap el xino, el japonès, això, sí.
Home, seria un bon sushi, el que es va fer el senyor.
A mi póngame la cola. Bueno, digues, va, venga, la cola del rape.
Pues diu aquest senyor, que aquesta m'agrada molt, diu que detenido un cartero por guardar en su casa media tonelada de cartas.
Joder.
Estem parlant de... Sí. Media tonelada de cartes són 500 quilos, eh?
500.000.
No? Sí.
Ah, no.
Bé, una tonelada són 1.000.
No, perdó, no. Sí, 500 quilos.
No,
500 quilos.
A casa, eh? Vull dir, ja ocupa una cadira de més, doncs imagina't 500 quilos, no? I llavors diu que la policia italiana ha detenit un cartero de 56 anys. Són edats molt complicades, aquestes.
Quina edat, dius?
56. Perquè jo crec que quan entres a l'umbral dels 50 ja estàs entre que te la pele tot, però que has de treballar fins als 65, bueno, ara 67 o 80 ja.
Sí.
Però vull dir, saps? Que estàs allí en aquell umbral que dius, hosti, a mi ja m'és igual tot.
Home,
però...
no, que després quan te jubiles te miren els últims 15 anys, eh?
Sí, clar, que... perquè igualment el tema està en que aquest senyor potser quan va començar amb 22 anys no se li hagués passat mai pel cap de guardar 500.
Però, a veure, un moment. I les obria i se les llegia o no?
No, diu que algunes sí, algunes no, però diu que el que feia, diu, se los guardava en casa.
Ah.
Diu, les guardava en casa, diu, media tonelada de cartes, postales i altres envios que els tenia al magatzem.
Bé.
Llavors deia el senyor, pues mira, no, avui no tinc ganes de repartir tot el correu.
Bé, avui no espereu cartes.
Diré que l'havia perdut i guardo casa. Bueno, atent amb aquesta notícia que espero que a tu et passi i ho desitjo amb totes les forces. I és que diu que col·lapsen los móviles en Índia con envíos de fotos con flores para darse los buenos días.
Ah, caram.
M'agradaria, això t'ho he dit, perquè m'agradaria fer una crida aquí i dir-li als pares, i a partir dels pares que tenen ja 40-45 anys, que són molt cutres les fotos de Photoshop barato que passen pels grups de WhatsApp, dient cada dia, bon dia.
Jo no ho faig, això,
No, però estic segur que estàs en algun grup de pares del col·le, que tampoc sé per
què. Algú ho fa, sí.
I bon dia. Bon dia.
I bona nit.
Bona nit, a les 12 i pico. Bona nit, la foto cutre, que tengas un lindo dia.
No ho he entès mai, això.
Jo tampoc.
O sigui, com a molt, si vols, posa o escriu bon dia, sí, que també ho trobo estúpid. Però vaja.
Sí, però la foto... I no diuen res més, eh?
No, clar.
O la conversa aquella de bon dia. Avui la mare Carme no vindrà al col·le. Bon dia. Què li ha passat? Bon dia, van fent. Està malalta. Ah, no vindrà. Ah, no, bon dia.
Hi ha una cosa als grups que tampoc entenc, i tens raó, eh? Grups sobretot de pares a escola o al futbol, per exemple. Eh?
Sí.
Escolta, et diu un, pregunte. Qui no vindrà demà?
Val? Bon dia.
No, bon dia. O sigui, tu qui creus que ha de contestar? El que no vindrà, oi?
Correcte.
Doncs contesten tots els que sí que vindran. O sigui, no, nosaltres sí.
Bona tarda, nosaltres sí, clar, sí, llavors, bona tarda.
Però allà al mig surt... No, jo no. No, si és que només t'ho preguntava a tu, per tu ho preguntava, no?
Clar.
És que és curiós, això, és com... mira, jo pel futbol, els grups de pares de futbol, pues, s'ha trobat unes mitgetes. Algú les ha trobat a faltar?
i llavors conteste tots els que no les han trobat a faltar.
Exacte.
No, perquè només contesti el que sí, que ho estem preguntant per això.
Noto molta crispació.
Sí. Clar, perquè tu pensa que la que en un grup tens 20 pares, són 20 persones contestant. I quan
però, a veure,
mires
per
el telèfon...
Grups? Jo jugava bàsquet de petit i anava a l'escola de petit. No hi havia grups.
Ara hi ha grups de WhatsApp per tot.
I la vida continuava i eren feliços.
Sí, però ara
no. No ho entenc, aquests... que, bueno, la meva crida és aquesta, que ja deixin aquests grups, que ja canse.
Que vale? Sí, que sí, jo estic d'acord. La secundo.
Pues, venga, doncs... pues,
va, que et queden 2 minuts.
2 minuts, vale, doncs pues diu que Amazon no envia a Canàries el Monopoly Islas Canàries.
Ah, no?
No. Diu que com que hi ha una restricció respecte als...
Hi ha un Monopoly Islas Canàries?
Sí, m'he sorprès també quan he llegit la notícia, però n'hi ha de molts tipus. N'hi ha de Juego de Tronos, de Calles de Madrid o de Barcelona, i n'hi deu haver un que és Monopoly Islas Canàries. Però resulta que Amazon no el pot enviar. Vale? Vull dir que és curiós.
No sabia que existia.
Pues, ja te'l regalaré per l'anima.
No, ara ho estic buscant. Monopoly, Islas Canàries, Amazon.es.
Sí.
Sobre el pues, Teide, evidentment, prova... i tal. Espera, vaig intentar comprar-lo.
Vale.
I ara tu vas dient...
Jo vaig dient, sí, venga, sí. A veure si... Vale. Resulta que el titular diu, obro cometes, marxo, que teño que marchar. Tanco cometes. Así se despide un gallego en su esquela. ¿Vale? El tal Rafael Ángel García Rey, a la seva esquela ha dit, marxo que teño que marchar, somos gente de mar, saps? I llavors diu que... surt així l'esquela, no diu res més.
Bueno.
Diu, falleció el dia d'ayer, tal, 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 sus primos José
se fue,
María...
Se
tal,
fue, se fue.
Sí, marxo que teño que marchar.
Bueno.
Ja, no ha donat més. Mi país, mi planeta me necesita.
Bueno, no va... Re, escolta, que estic mirant això, de moment no hi diu res, hauries de suposo que has de fer el procés de compra, que ara no recordo el meu usuari i contrasenya, però perquè ho tinc automàtic.
Com vaig de temps?
No, ja estàs.
Mereixes d'un acudit?
Vinga, va.
Diu que això és un... Esto és un suegro, no?, con su hija y su yerno, que se van a un centro de fertilización y el hombre está tan contento que llega allí y pone el dinero sobre la mesa y dice, a esta fecundación in vitro yo.
In vitro yo. Bueno, Joel, que tinguis bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Doncs apa, que ara sí, ja estem a punt d'arribar a la una. Com sempre, busquem aquesta proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
I comencem setmana. Cap a on anem avui?
Doncs pues mira, anirem al Puig de Rialb.
Cal dir que deu estar a prop de Rialb.
Exacte. Ah. Cal dir que el nucli del Puig de Rialb, que envolta la parròquia de Sant Andreu i que està format, a més de l'església, per 3 cases, resten el dia de la nostra visita, en aquell dia, silenciós. No obstant això, ens hem assabentat que el dia del patró encara s'hi fa culte. L'església, que tingué capella resident fins al 1936, conserva restes del segle XI, però les reformes fetes al segle XVI van canviar-li la fesomia. D'aquest lloc isolat n'hem pogut recollir els goigs que es cantaven a la Mare de Déu del Puig per demanar el do de la pluja. Una imatge de la Verge amb l'infant, que està dreta, segurament del segle XVI, és una preciositat. S'arriba al Puig per la pista que surt de Gualter i segueix el curs del riu Rialb. Després de la piscifactoria hi ha una cruïlla. Cal agafar a la dreta, creuar el riu i pujar fins al Puig, que està a uns 18 quilòmetres del lloc de partença. En l'acte de consagració de Santa Maria de la Seu de l'any 819 es fa esment, entre altres parròquies, de la de Rialb. Abans es deia Rialb Sobirà. És a dir, de la del Puig. L'any 1115, el comte Ermengol VI va empenyorar al prior i als monjos del Santa Maria de Gualter el terme de Rialb Sobirà, és a dir, el Puig. Com una de les parròquies importants del sector, Rialb Sobirà es consignà en les relacions de les dècimes de 1279 i de 1931. I el topònim El Puig apareix tardanament en la documentació. Concretament, es diu El Puig a partir del segle XV. Un indret perdut, isolat, però que també hem visitat. I la dita d'avui ens diu Bon any no seria si març no hi havia.
Gràcies, Joan.
Doncs va, que anem directes cap a la una, anem a fer una repassada ràpida a la xarxa viària lleidatana. Hores d'ara no hi ha cap mena de restricció pel que fa a climatologia, sí pel que fa a obres i o manteniment. Per exemple, a Balaguer tenim calçada restringida a la C12, la C14 al seu pas per Oliana i Organyà, i també la C233 amb treballs de manteniment al seu pas per Castelldans. Arribem a la una, busquem la darrera hora informativa, com sempre des dels serveis informatius de la cadena COPE, i després hi tornem amb la radiografia i la Nacional 240.
És la una, són les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros i Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Los padres de Gabriel aseguran que están esperanzados en encontrar al pequeño tras confirmarse que la camiseta localizada cerca de una depuradora de Níjar es de su hijo. Mientras, sigue el dispositivo de búsqueda para tratar de conseguir nuevas pistas que lleven hasta el niño. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acaba de asegurar que se va a ampliar el perímetro de búsqueda.
Hoy hay dos líneas ahora mismo de trabajo en la zona. Una que abarca el perímetro de los 6 kilómetros, que es lo que se ha venido hasta ahora recorriendo y sobre todo supervisando, pero al mismo tiempo también se va a ampliar hasta 12 los kilómetros del perímetro que se van a empezar a analizar.
Y nueva ronda de consultas en el Parlamento catalán para tratar de desencallar la investidura. Los antisistema de la CUP insisten en que se abstendrán si Jordi Sánchez es candidato y piden a Roger Torrent que mueva ficha. Yolanda Canales.
Y ese mover ficha significa para la CUP que Roger Torrent desobedezca al Tribunal Constitucional y permita el voto telemático de Carles Puigdemont y Toni Comín, que están en Bruselas. De este modo, y a pesar de la abstención de la CUP, que apuesta por un programa republicano, Jordi Sánchez podría ser investido presidente de la Generalitat. Lo decía el portavoz de la CUP, Carles Riera.
También pone un espejo entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana y ante la mesa del Parlamento de cuál es su verdadera voluntad de soberanía republicana institucional, porque con el voto de abstención de la CUP, en segunda vuelta podría prosperar una investidura si Puigdemont y Comín reivindican su derecho a voto y este Parlamento aprueba, cosa que es perfectamente posible que se pueda ejercer de forma telemática, de forma delegada o a distancia.
Y sobre el acercamiento que propone el diputado de Esquerra, Joan Tardà, a los comunes y PSC, los interpelados dicen que es contradictorio con el camino que está siguiendo Esquerra, que se decanta por Junts per Catalunya y por la unilateralidad.
Hay más noticias en este lunes 5 de marzo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Primera consecuencia de las elecciones italianas de este domingo. El ex primer ministro Matteo Renzi dimite como secretario del Partido Democrático. Es el gran derrotado de unas elecciones en las que la coalición de centro-derecha ha sido la más votada, pero sin obtener mayoría suficiente. En España, Pedro Sánchez trata de aprovechar la dificultad del gobierno para aprobar los presupuestos. Si Rajoy no saca adelante las cuentas y no adelanta, y el PSOE someterá al presidente a una cuestión de confianza. Y pendientes de la operación antiyihadista que está en marcha en Bélgica, la Fiscalía Federal belga ha confirmado la detención de 8 sospechosos. Están acusados de preparar un atentado. La policía belga ha registrado 7 viviendas y de momento no ha localizado explosivos.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
Faustino Catarina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Hoy en El Espejo nos vais a llevar a la llanura de Nínive para hablarnos de una carrera contrarreloj.
Así es, nos vamos hasta Irak para hacernos eco de la situación en que viven allí los cristianos desde que hace un año comenzó el proceso de reconstrucción del país. El sacerdote Salah Cayo, que estos días está en España para llamar la atención, informar y conseguir financiación, ya que no cuentan con ayuda alguna de las autoridades. Y es que si la reconstrucción de sus viviendas en las 9 ciudades de la llanura de Nínive no se lleva a cabo en un breve plazo, en una carrera, como dices, contrarreloj, muchos cristianos, ahora refugiados en Líbano o en Jordania, no van a poder volver jamás, porque sus casas y sus tierras estarán ya ocupadas por los musulmanes.
Pues deseando conocer los detalles, en una media hora en El Espejo. Hasta luego, Faustino. Y en los deportes, el Real Madrid ya está en París. Luis Munilla.
Mañana, Pilar, es el Paris Saint-Germain Real Madrid de la vuelta de los octavos de final de la Champions. 3-1 lleva de renta al equipo de Zidane, que ya ha llegado a la capital de Francia con toda la plantilla. Zidane se los ha llevado a todos, incluidos Kroos y Modric, que están recuperados pero todavía no están en plenitud. A esta hora comienza la rueda de prensa de Unai Emery y de Dani Alves, que ha dejado claro en la web del club lo que no deben repetir del partido de ida.
Vuelvo a insistir, pero como tiene experiencia, al pensar que el partido estaba controlado, ¿no? Contra equipos de ese nivel no te puedes dormir ni relajar un segundo. Hicimos 80 minutos increíble, pero 10 minutos son mucho. Entonces yo pienso que para aspirar a más en esa competición tienes que hacer 95 minutos perfecto.
El Paris Saint-Germain busca que toda la ciudad se vuelque en la remontada y hay una campaña en redes sociales con el hashtag Juntos Vamos a Lograrlo. El Real Madrid es el único equipo champion de los españoles que juega esta semana. Recordamos que Barcelona y Sevilla lo hacen la semana que viene. Y en el Barça, informa Elena Condis, el agente del centrocampista brasileño Arthur está en la ciudad condal para intentar resolver su fichaje por el club. Y en la Liga, la jornada 27 se cierra hoy a las 9 con el partido entre Celta y Las Palmas.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Arribem a la 1 i 5 minuts. Comencem el migdia a Lleida. Estem a dilluns, començant setmana, 5 de març del 2018. Tot seguit parlarem d'esports a la radiografia. I després obrirem la Nacional 240 amb aquesta setmana que conté el 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora. Avui parlarem de per què falten dones directives al món de les noves tecnologies, de les ciències, si és que és un problema d'home-dona o és un problema simplement de que hi ha altres preferències. Avui intentarem buscar llum a tot plegat a partir de dos quarts. Fem ara una pausa i de seguida obrim la radiografia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, pescadilla de pincho, 8,99 euros el kilo.
Y recuerda que tienes más de 1000 artículos con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Juan Antonio tiene 25 años, es ciego y retransmite por WhatsApp para sus amigos todos los partidos de fútbol del Málaga.
No hace falta ver fútbol, hay que ponerle pasión y sentimiento a vivir el ambiente. Juan Antonio se ayuda de la radio.
Tengo un pinganillo y voy haciendo mi propia retransmisión conforme la información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Era Finfalls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
Es lo que quiere.
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs apa, que obrim la nostra tertúlia d'esports, la radiografia, com sempre, ben acompanyats amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
I amb l'Albert Escuer, cap d'esports del Diari de la Mañana. Albert, què tal, bon dia?
Bon dia.
Per cert, com ha anat el cap de setmana, Albert? Has anat fora o hagueu jugat a casa?
A fora, vam jugar fora i vam perdre.
I meteorològicament parlant?
No, bé, encara aguanta el dia.
Jo em va tocar fora també dissabte al migdia i, mira, feia sol, eh? Perquè, clar, tal com està el temps, també només et falta que et plogui, ja.
Feu horari de Champions, ja.
Sí, sí. Home, mira, jo feia temps que no jugava amb horari tan bo, per entendre'ns. Tan bo, veiem, després ja vas directe a dinar, però a les 9 del matí no toquen més d'una vegada.
Jo aquest any hem jugat a les 10, a les 11, a les 12, a les 3, a les 4, a les 6...
Però això com llei de l'any passat.
I ara ens han ficat un partit un diumenge a les 8 de la tarda.
Un diumenge a les 8 de la tarda?
Sí, senyor. Infantil, segona divisió.
Estem parlant de futbol 7. Ah, bueno, de futbol 11.
Futbol 11, ja. Sí, bueno, però és que...
No sé per recollir les actes.
Diumenge a les 8 de la tarda...
Jo crec que tindreu poca afluència de públic, eh? Sí. Vaja, no ho sé, eh?
Es té pena picada com a cap d'esport.
Escolta, que tenim un cap de setmana, hem tingut un cap de setmana força interessant pel davant. Deixeu-me que comenci potser amb el que menys impacte de comunicació ha tingut, però que crec que se'ls ha de donar la seva enhorabona, i és l'hoquei femení de Vilassana, que han fet una Copa de la Reina. Escolta, primer, que no tenien previst ni classificar-se per la Copa de la Reina fa 3 mesos. Si van classificar, van passar a la primera ronda i van caure a semifinals.
Estratosfèric. Es van petar el Cerdanyola a quarts de final, en un autèntic partidàs, i a les semifinals doncs li va passar una miqueteta com a llista. Que quan és l'equip petit, a part els va tocar amb el Vilanova, que és l'anfitrió, i a la postre va ser el campió del torneig. 1-0, sí que és cert que el Vilanova va dominar més, però quan va arribar l'hora de la veritat, aquelles targetes blaves, per qui no ho sàpigui, a l'hoquei una targeta blava vol dir que el jugador surt de la pista 2 minuts. Clar, això vol dir 2 minuts jugant en 4, dels quals un és el porter, i al contrari que l'embol, que el canvi jugador-porter o el futbol sala és molt més dinàmic, claro, a l'hoquei el canvi jugador de camp porter és més complicat. Hi ha una tanca, ha de sortir en patins,
sí, no és fàcil, no.
És més complicat. I al final, doncs, una blava al minut 45, quan ja estaven abocades en busca de l'empat, doncs va tallar qualsevol possibilitat de remuntar, però tot i així... Han fet un copón, en majúscules.
Sí, sí, la veritat és que bé. Per això volia començar amb elles, vaja...
No, se les ha de felicitar, eh?
Perquè, escolta, la veritat, veus, al final els diners tampoc ho és tot,
no? No.
A vegades és tenir la gràcia de poder muntar un equipet que vagi funcionant i que tinguin ambició, i escolta...
Bueno, ja portem diversos anys així, funcionant, i ara, doncs, tampoc no se nota tant el canvi de categoria, eh?
Mm-hmm. És una mica creure teu, no? Salvant les distàncies és una mica, doncs, el que va passar amb el tenis taula Balaguer o a Borges, no? Mm-hmm. A Borges l'Enric Vall, doncs, se li va ficar la seva que volia tenir un equip competitiu, quan ningú sabia que era el tenis taula,
sí.
I l'ha ficat. I a Balaguer, amb el Vizcarri, amb el Joan, ha passat. I l'Anna, la filla, ha passat el mateix, no? Doncs aquí, doncs amb el Porta, que té 3 nenes que juguen a l'equip, hauríem de saber quina és la relació, no? Si les nenes van començar a jugar i ell es va enganxar, o si les nenes se van enganxar perquè...
Sí, que no saps mai.
Però el cas és que amb una població de 742 habitants, doncs hi ha un equip humà que treballa molt bé i que l'està fent molt grossa, perquè és que aquest Vilassana fa 2 anys va ser campió d'Espanya sub-16.
Campió d'Espanya, que és que a vegades...
Sí, sí, però sub-16. El que vol dir, sí que és cert que s'ha fitxat, doncs, un parell de jugadors de Galícia, una portuguesa i tal...
Vol dir que arriben, aquests?
Però és que estan jugant amb nenes de 17-18 anys i després, evidentment, per lo que lliga, s'han reforçat, no? Però té un mèrit increïble.
Molt bé, doncs la nostra enhorabona a l'equip d'hoquei femení de Vilassana. Ja va estar aquí amb nosaltres el seu president i evidentment, el tornarem a convidar ja de cara cap al final de temporada perquè ens faci balanç. El cap de setmana també ens ha deixat la derrota del Lleidallista amb el Voltregà, 4-3, la derrota del Força Lleida per 3 amb un partit sí que molt igualat, però derrota al cap i a la fi, Oviedo 67, Força Lleida 64, i la victòria al camp d'esports del Lleida Esportiu 1-0 davant de l'Alcoyano, amb un partit d'aquells que s'ha de jugar i s'ha de guanyar. El Cornellà empatava el seu partit i això ens ha col·locat, curiositats del calendari, a un punt del Cornellà, que tanca la zona de playoff, on el proper partit l'hem de jugar contra el Cornellà. De moment anem al 1-0 al Coiano. Uh-huh. Què tal?
Home, partit disputat i bon equip davant. El Coiano va jugar molt bé i inclús quan se van quedant 10 jugadors van apretar molt i bueno, Lleida va saber guanyar, va estar... El porter del Coiano ho va parar tot, aquell bon home, però molt bé, molt bé. No penso que va ser un partit entretingut. La primera part, els primers 20 minuts no jugàvem a res, però després semblava que se va arreglar.
Mm-hmm. Bueno, jo crec que és un partit que significatiu de la categoria, no? O sigui, els il·luminats que avui faran la crònica amb la classificació davant, com pot ser que l'Alcoyano... Doncs l'Alcoyano ha guanyat a Elx, a Villarreal, a Cornellà...
Déu-n'hi-do, eh?
I al Rico Pérez d'Alacant. O sigui, dels equips de dalt, l'Alcoyano només ha perdut a Mallorca. És el segon millor visitant de la Lliga. El que passa és que a casa el Collao s'encallen. Jo crec, i de vegades passa, que tenen massa equip per jugar al tipus de camp que tenen. I la demostració és que fora de casa, doncs, és el segon millor visitant de la Lliga. O sigui, no és fàcil fotre-li mà a l'Alcoyano, que a més et ve amb entrenador nou en tot el que implica i que ens va complicar moltíssim la vida. Jo crec que ahir la virtut del Lleida o el mèrit del Lleida va ser no tornar-se boig, no perdre la paciència, no vam tenir un bon dia, no. I no passa res, vull dir, no vam tenir un bon dia, però en tot i amb això, sense tenir un bon dia, si tu preguntes qui va ser el millor del partit per part de l'Alcoyano, crec que considerem que el porter, que fot tres paradons increïbles. És cert que ells fan dos pals, un de córner directe i un altre que remate Russo i va al travesser, i tenen un parell d'oportunitats més. Potser era un partit més de 1-1. Bueno, però el futbol és així. I a la jornada 28, escolta, s'ha de guanyar per lo civil o per,
sí, sí.
S'ha de guanyar per lo civil o per lo criminal.
És que ara,
I el Lleida va guanyar.
Hem arribat a aquella tendència, en aquest partit em recorda aquells altres que, bueno, sí, potser no hem jugat del tot bé, però hem acabat perdent. No, doncs aquest...
Ara guanyem.
Ara guanyem. I això també denota potser ambició.
No, ambició i dinàmiques. Doncs fins ara doncs no t'entraen. I ara doncs t'entren. Ortuño en va tenir dos, una va ser el paradón de la jornada i l'altra va ser xarxa. Bueno, doncs s'ha d'aprofitar que estem amb aquesta dinàmica. De totes maneres, jo no crec que el Lleida... Discrepo obertament de la gent que està dient que el Lleida va fer un mal partit. No. Va ser el Lleida, si és cert, que no va tenir mai el control del partit.
Sí, però els primers 20 minuts tampoc no va jugar tampoc bé.
No, per això, perquè no va tenir el control. Perquè el Badalejo planteja el partit i ho va dir a la prèvia. Hem de sortir, els hem de collar al començament, hem de moure la pilota i es troba un plantejament amb aquesta defensa de 5, amb els tres centrals, a dalt Mariano Angato, pres una pressió molt alta, doncs que li dificulta les coses. Això afegeixes doncs, que individualment gent com Musa o com Molina o el mateix Félix no van tenir un dia molt lluït. Doncs, bueno, un poti-poti, que se'n va complicat, se'n va complicant la cosa, però tot i amb això, en un partit que no té el control ni un equip ni l'altre, al final les ocasions més clares són pel Lleida. La primera és de Félix, aquella que enrosca a l'àrea, que si marques l'1-0, ho vés a saber, no? No el van marcar, van continuar 0-0. I és cert que al final, doncs, l'expulsió sí que acaba marcant el partit en el sentit de que hi ha 4 o 5 minuts de desgavell de l'Alcoyano, que jo veia que es miraven els uns als altres, se miraven a la banqueta i no sabien ben bé què fer, no?
Sí, sí.
És normal, no? Amb entrenador nou, o sigui, van demostrar que van fer una feina de scouting impressionant i van plantejar molt bé el partit, però davant del contratemps que va suposar l'expulsió hi va haver 4 o 5 minuts que el Lleida no va saber aprofitar, i és més, després marquem i patim.
I patim perquè ells amb 10 no s'apreten més.
Vull dir, no vam tenir mai el control del partit. Aquest és el però que se li pot ficar al Lleida ahir. Però vam guanyar. És tercera victòria consecutiva i a la segona volta portem 20 de 27 punts possibles, 14 gols a favor i 5 en contra.
La tercera consecutiva de victòria, i això és el que diem. Ara ens hem tornat a enganxar. Per tant, quan ens desenganxem s'ha de tenir molta cura a saber el que costa després tornar-se a enganxar, que són tres victòries seguides, i estem allí, però encara no hi som.
No, i que això és molt llarg.
Sí, sí. Home, ens falten 10 partits.
És molt llarg.
30 punts,
No,
30 punts.
I el calendari fa por, perquè hem d'anar a Mallorca, hem d'anar a Elx, hem d'anar a Villarreal, hem d'anar al Rico Pérez, hem d'anar al Celi Empat, 17 empats al Sabadell, 17 empats en 28 jornades, poca broma. Bueno, sí. I a casa té bé gent, doncs, com el València B.
Hem d'anar a Cornellà, el proper dia també.
Exacte, hem d'anar a Cornellà, i a casa té bé el València B, té bé l'Ebro, té bé el Formentera.
L'Ebro que ve de guanyar el Mallorca.
De guanyar el Mallorca, exacte. Té bé el Formentera i té bé l'Olot. Vull dir que aquí, de tots aquests, tots estan jugant coses. Bueno, és cert que dels de dalt, Lleida i ells potser són els que tenen el calendari més complicat. Recordem que l'Elx va agafant a tots els rivals que va deixar el Lleida, però bueno...
S'han de jugar tots.
S'han de jugar tots.
Ha tornat a ser una jornada d'aquelles que el Mallorca ha perdut, el Villarreal empatat. I els de darrere doncs, han anat guanyant, Vull dir que torna... Ja ho sé que el Mallorca ho té fet, però...
Se va escurçar una cosa.
Sí, sí, no, bé, el Mallorca, aviam, del segon està a 8 punts encara, pràcticament 3 partits.
Sí, però aquesta setmana Villarreal-Mallorca.
Sí, aquest déu-n'hi-do,
Bueno, clar, és que quan la Lliga està tan comprimida, al final cada setmana hi ha enfrontaments directes. Perquè cada setmana hi ha un Villarreal-Mallorca i un Cornellà-Lleida aquesta setmana.
Sí, 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 sí. La veritat és que el Cornellà Lleida, home, no et diré que pot ser definitiu, però és un d'aquells que o te posa allí o te lluny un pelet, allò que dius, uix.
Pot marcar tendència, perquè tingués en compte que si el Lleida és capaç de guanyar Cornellà, no només el passa, sinó que s'assegura un altre veraix.
Correcte, perquè amb l'Igualat que està tot plegat...
Que de moment amb els equips de dalt, que hem jugat ja a anar i tornada, només l'hem perdut amb el Saguntino. O sigui, bueno, és un factor que a l'acabar la temporada pot ser importantíssim. Clar, perdre a Cornellà, claro, ja implica que el Cornellà torni a marxar de 4, queda una jornada menys, i a la següent jornada hi ha un Elche-Cornellà. Clar, és que ara en dues setmanes es decideix més que el futur del Lleida del Cornellà. O sigui, el Cornellà ara té dos partits.
Correcte.
Per acabar de marcar postura i dir, aquí estic.
Candidato,
sí o sí. Ja fa anys que treballa bé el Cornellà, perquè ja fa anys que treballa bé, però quan arriba l'hora de la veritat, fa dos, l'any de dia que va venir al camp d'esports, que jugàvem, si era mascle o femella, van guanyar, i això ja es va rellençar a nosaltres, els va eliminar, veurem.
No, i el Cornellà, l'últim partit que va jugar aquí a Lleida, que vam quedar 4-2 a favor del Lleida, va jugar bé, cara a cara.
0-2 a la primera part.
Per això dic que...
Per cert, el partit va ser ahir diumenge a les 6 de la tarda. Clar, jo suposo que això dels horaris va com va, però clar, havia un Barça-Atlético de Madrid a les 4:15.
No som de Lleida.
Correcte, no hauria de passar res, però sí que és veritat que hi havia més gent a la segona part que a la primera.
Sí, home, sí.
Clar, sí.
Però molta més gent.
Mira, quan va començar el partit, al camp hi havia el Xavi, hi havia el Batalla, hi havia...
Ja us dieu pel nom, no?
Sí, ens coneixem tots, no? Vull dir, 300 o 400. Bueno, és el que hi ha, però jo crec que ens hauríem de fer mirar. Mira, el Xavi, l'idea, jo a casa en tinc un de 12 anys, amb un amiguet de 12 anys, que són socis. I va preguntar, ostres, que el Barça 4:15, Lleida 6, què fem? Fes el que vulguis.
Fes la ràdio?
No, me'n vaig al Lleida. Pues escolta, si nens de 12 anys van tenir clar quina era l'elecció, a mi no m'entra el cap, que gent que es fa dir de pedra picada, ahir al revés, al minut 30 al camp. I ho sento molt, però és així.
És que aquesta és la base, aquesta és la base que no tenim.
Si som del Lleida, som del Lleida. I no em va l'horari, que horari ni que hòsties amb vinagre. O sigui, el Lleida ja planteja la possibilitat de jugar dissabte, perquè a més guanya un dia al calendari per recuperar el camp de cara a dimecres a la final de la Supercopa del Barça espanyol. No s'accepta el canvi de calendari. Bueno, ja endarrereix de les 5 a les 6. Val, però què fem? Fiquem el partit a les 7?
No.
Si fiquem a les 7, acabem a les 9. Llavors, és que a les 9 ja ha marxat la llum, és que fa fred, és que... No, escolta'm, tu ets de Lleida? Doncs a Lleida. I a part, a Lleida jugava contra l'Alcoyano. I se jugava moltíssimes
coses. No, i tant.
O sigui,
era un partit important.
No era un Lleida Deportiu Aragón sense res en joc. No, era un partit de caixa o faixa.
Sí.
Escolta, mira, és la primera part del Barça... Escoltes la segona per la ràdio i tranquil, que després el partit del Barça el podràs veure repetit 50.000 vegades.
Mira, ara m'ho poses perfecte per dir seguiu el tiempo de juego, que realment, escolta, realment t'ho fan viure, les coses com siguin, vull dir que...
És el que vaig fer jo.
I després a casa veus els resums, pots veure el partit sense una altra vegada, jugades des de tots els angles i... Vaja.
És el que van fer els 300, 400 que estàvem a l'Eixís al camp d'esports.
Sí, perquè tu l'has vist, oi, el partit després. Sí.
Anàvem tots amb els auriculars. Vull dir, clar, home, evidentment, és un Barça-Atlético Madrid. Però, ostres, que jugui el Lleida, tio. Que ens estem jugant un playoff. Que si mai volem aspirar a jugar un dia contra el Barça i el Madrid en Lliga, el primer que hem de fer és sortir del pou de la segona B.
Sí.
I per sortir del pou de la segona B es necessita el recolzament de tothom i l'ajuda de tothom i el sentiment identitari de jo sóc del Lleida. I que es deixin estar d'horaris i tal. Insisteixo, ja es va provar d'avançar-ho a dissabte. Però és que si ho haguéssim avançat a dissabte, estaríem igual. Perquè quan, recordo l'any passat que comentàvem que vam jugar en 15 horaris diferents i quan jugàvem dissabte, és que els comerços...
No, és així.
Quan jugàvem dissabte a les 8, és que a les 8 quines hores, arribo a casa a les 10... Escolta, és que no estem mai contents.
Per cert, dimecres hi ha la final de la Supercopa de Catalunya amb Barça espanyol, que a saber qui vindrà, perquè és que és normal, si jo fos l'entrenador del Barça, francament, és que faig venir la meitat del Barça bé. Perquè tal com estan a les lligues i a la Champions i tot plegat, no estàs... I ja veus com van arribar físicament a la segona part, lesions, etc. Però el camp estarà ple.
Bueno, s'han repartit 8.000 invitacions entre els federats. Des de la Federació Catalana ja van dir que aquest partit volien que fos un premi, doncs, per l'esport base, pel futbol base de Lleida.
No, que això ho trobo perfecte.
S'han repartit 8.000 invitacions entre els federats i sí, fa pinta de que estarà pel camp d'esports. I sobre el Barça, ara llegia, no hi era l'esport al Mundo, que tots els que van jugar ahir, evidentment, tenen festa fins dimecres a les 11, però que demà ja tornen a entrenar per preparar el partit de dimecres, i Yerry Mina, Ousmane Dembélé, Tinye,
tots aquests necessiten minuts.
Aleix, vull dir que, bueno, si
no, escolta, que l'equip B del Barça és per venir a veure'l, això està claríssim, eh?
Bueno, a veure, evidentment, no, si volen veure el Messi hem de pujar a primera divisió.
Sí, això està clar.
No hi ha més històries, no. Vull dir, és el que hi ha.
Ho han d'entendre.
Vull dir, aleshores, bueno, però, en canvi, l'Espanyol jo crec que vindrà més... A part, tingues en compte que després de tot el que ha passat en Copa i Lliga, aquí hi ha ganes. Aquí hi ha ganes. Però bueno, poder veure Dembélé, per exemple, al camp d'esports...
Que sí, escolta.
O a Yerry Mina.
Això és un luxe.
Bueno,
ja.
Clar, pues.
Escolta, canviem d'esport. Bàsquet, que no surt, que no entren, que no sé què passa, 67-64, sí, de 3, de poc, de tal, però és una derrota més,
Bueno, costa.
Una derrota complicada i dolenta.
No, i a part... Clar, va sense la Blai, sense l'Embaix, que està lesionat, tu dones la cara, estàs allí, però una altra vegada hi ha la pàjara aquesta, de pràcticament 6 minuts sense anotar...
El darrer quart,
Que sí, que ells et marxen de 7-8 i llavors ja res més...
És la clau, és la clau aquesta.
Però... Estava mirant els parcials, el primer va ser 15-15, sí, el segon 16-10 i el següent 20-28, per tant, més o menys, van arribar perdent, no, guanyant de 2 a l'inici del darrer quart, i a partir d'allí 16-11.
Jo crec que l'última jugada del partit explica moltes coses, no? Entre elles, la no sé si l'ansietat o l'esgotament físic...
mental.
Borja Comenge ho diu a la sala de premsa, no? Que, bueno, que l'última jugada és significativa, de que, bueno, potser ja no ens arriba oxigen al cervell, o estem cansats.
Mental.
No, però tens 14 segons per endavant, estàs palmant de 3, i ja reixa la jugada de 2. I agafem el rebot, jo la Izola, en lloc de traure la pilota fora, se la torna a jugar de 2. Bueno, jo no això fins a quin punt, això també és responsabilitat tècnica, o és responsabilitat de que el jugador no té el cap o on l'ha de tenir, no? Però clar, quan estàs perdent de 3 i a falta de 3-4 segons te la jugues de 2, dius, hòstia, aquí hi ha algo que no quadra. No sé si necessitem un reset o què, i jo crec que el Borja es precipita dijous a la prèvia. Jo entenc quin és el missatge quan diu que la permanència està virtualment assolida, ara mirem cap amunt. Entenc que pot ser un missatge de cara a la galeria per motivar i per engrescar, però compte, que la permanència no està assolida.
Per cert,
el Orense, que ara ve aquí, va com un tiro. El Palma ahir va guanyar. Cuidadín. O sigui, segurament no baixarem, és molt complicat,
sí, però
no està virtualment assolida.
Però hem d'estar mirant de reull una altra vegada.
Amb 10 partits i tal i com estem...
I és possible que aquest missatge els jugadors també els faci relaxar, perquè dius, mira, no pujarem més, però ja m'ha assolit el que no t'interessa.
Per cert, Gerard Alba de Alejo també va dir que tècnicament havien assolit el primer objectiu de la temporada, que era no baixar.
Pensar, bueno, per punt sí, és veritat.
Bueno, correcte, però Lleida no s'ha fet per mirar de no baixar.
No, evidentment, però l'any passat recorda com estàvem al mes de gener.
Sí. Bueno.
Vull dir, a veure... No li falta raó, tècnicament...
És veritat.
El primer, matemàticament encara no ho està, però vaja...
Per això tots els equips. Sí. Una altra cosa és després quin és l'objectiu a llarg termini, no?
Teòricament, l'objectiu de Lleida Esportiu és colar-se als play-offs.
L'objectiu de Lleida Esportiu, i això ho diuen per activa i per passiva, és arribar al mes d'abril vius. I un cop al mes d'abril estàs viu, bueno, mirem, no? Quina vida ens espera, no? Però l'objectiu és arribar a l'abril amb opcions, perquè, bueno, és que tampoc pots tenir... Tampoc pots començar tu el dia 1 dient, no, vull guanyar la Lliga, no, vull fer el play-off. Doncs pues evidentment que hi ha l'il·lusió, i evidentment que es treballa per fer play-off, i evidentment
tothom
que
treballa
que
mateix,
per fer play-off, tothom vol el mateix, però has d'anar a poc a poc, perquè si no la Lliga t'acaba ficant a puesto, que és el que li ha passat al Lleida, i ojo, que no estem en play-off encara, i que, insisteixo, el calendari que tenim per davant és criminal.
És dolent, o sigui, aquell és el que referma o no.
Sí.
Clar, és criminal. Aleshores, bueno, són missatges dels entrenadors que donen.
Que ens queden 2 minuts, Voltregà 4, Lleida, llista 3.
Sabem si vam tornar amb autocar o corrent, Xavi?
Jo crec que van vindre caminant.
Vale.
Perquè la pàjara que van agafar, els punyeteros, anava guanyant.
Sí, sí, per això.
0-3.
Jo vaig veure, em anaven saltant els gols i vaig pensar, i vaig desconnectar, és veritat, el 0-3 vaig pensar, bueno, ja està. I sí, després sí. Vaig veure el final i dic, hòstia, no pot ser. O no ho he estat veient bé.
L'entrenador està que se puja pels gols. No es poden perdre partits així.
No, més el Voltregà és un, home, és un rival directe, està a la mateixa zona.
Mm-hmm. Sí, no, però ja no és això. És que guanyar fora 0-3 i que i després acabis perdent...
Bé, al final, els últims 5 minuts.
Són molts factors, eh?
Jo no ho vaig seguir perquè dissabte era criminal. Força Lleida, Cadí, Vilassana, ICG, Associació Lleidatana, que per cert, nova derrota que pràcticament ja les fiqui al pou. No ho vaig seguir, però veient l'evolució del marcador i el company que l'anava seguint, dic, ostres. I després vaig veure algunes fotos de Twitter a l'acabar com els jugadors i l'Albert s'abraonaven a l'àrbitre i pensava, uf.
Bueno, sí,
però coneixent una mica l'Albert, hòstia, un 0-3 fora de casa, l'has de tancar.
Clar. Escolta, que arribem a 2:15, com sempre, un plaer que ens hagueu acompanyat, Xavi Pérez i Albert Escuer, parlant d'esports a la nostra tertúlia esportiva de la radiografia. Seguim el cap de setmana... Ben atents tots els marcadors, el dilluns els posem aquí sobre la taula. Estem al mes de març i les coses van arribant ja bueno. Cap al moment definitiu. Eh? Bona setmana.
Adéu.
Doncs apa, que el que fem és obrir la Nacional 240, com sempre, des de Lleida, des de Tarragona, amb un servidor, Ricard Álvarez, i també...
Amb una servidora, Mònica Carrasco.
Hola, Mònica.
Què tal? Com estàs? Tenies por, eh? T'he notat, has fet un silenci com dient, no sé si serà aquesta l'altra banda.
Jo ho explico perquè la gent ho vegi. O sigui, tant la Mònica com jo estem davant d'una taula de so, d'aquestes
micro,
que té
sí.
Molts botonetes i moltes palanques... obres, jo tinc aquí marcat Tarragona, Cope, obres el botonet i dius, bueno, a veure si sortirà algú o no.
O no, o cric, 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 no, un dia pot ser, no sé, però bé, sí. de moment hi soc.
Aquí estem. Obrim la Nacional 240 dilluns 5 de març del 2018, camí cap a les 2 de la tarda. Mònica, la setmana passada ja vam tocar un tema similar, però aquesta setmana és la setmana del 8 de març, el dia de la dona treballadora.
Sí,
i seguim amb home, mira, no vull dir-ho així, seguim amb el tema, però seguim amb el tema home, dona, sortides laborals, etcètera.
Sí, és veritat que sempre es parla, o jo tinc la sensació, no sé què pensaran les nostres convidades d'avui, que es parla d'aquest tema sempre, també des d'una perspectiva una mica de la negativitat, no? I és veritat que hi ha moltes coses negatives, moltes coses encara que reivindicar i per les que lluitar, però també jo crec que hi ha una part positiva i un discurs positiu, que és el que, no? És una de les grans armes que hi ha uh-huh. en aquesta batalla, no? No em vull posar bèl·lica, però és veritat que hi ha cada vegada més dones doncs, en llocs de responsabilitat, no? És una feina que hem d'agrair, suposo, a moltes dones que venen, no? Que porten treballant molts anys, però és veritat que cada vegada més, tot i les dificultats, hi ha més presència femenina en molts llocs, les dones cada vegada són més també a les universitats, per exemple. Doncs escolta, això mica clar, en mica s'omple la pica, no? Llavors, quedem-nos una mica amb la part sí. positiva, no? De que això és possible. Tot i que hi ha molta feina a fer, eh?
Escolta, deixa'm que fem... Avui farem dos o tres connexions, eh? Sí. Dos o tres convidades, però anem ràpidament cap a... cap on anem? Mira, cap al Centre Dolors Piera de la Universitat de Lleida, on ens espera la Cristina Rodríguez. Cristina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Cristina, ets gestora d'igualtat de gènere d'aquest centre de la Universitat de Lleida, del Centre Dolors Piera. Uh-huh. I a la Cristina, Mònica, l'hem convidat avui, i la primera, saps per què?
A veure, explica'm.
Perquè m'agradaria, Cristina, que ens parlessis ja de la... Perquè avui parlarem, sobretot, de l'ocupació per part de les dones, d'alts càrrecs, d'altes directives, etc etc, i també des de la vessant més científica, tecnològica, i de la vessant de lletres, per entendre'ns. Però amb la Cristina el que volem veure és ja si la tendència comença ja al moment de la formació, al moment de la universitat.
Doncs, efectivament, des del centre Dolors Piera a totes les universitats hi ha un fenomen que és comú, que és que les noies, les dones, tenim una presència minoritària en alguns àmbits o disciplines que tenen a veure doncs, amb les tasques relacionades amb la cura i amb l'ensenyament, no? Que les dones, les noies, escollim disciplines, carreres que tenen, bueno, que estan adreçades a professions, no, al mercat laboral, en aquest tipus doncs, de feines més assistencials o de l'ensenyament. I en canvi els nois es decanten més per escollir titulacions, carreres que els permetin doncs, unes tasques més relacionades amb la producció, no, amb els estudis d'electrònica, d'informàtica, d'educació física, per exemple. De fet, ara mentre preparava aquesta trobada, m'he dedicat a mirar a veure quants alumnes nois i noies teníem a la Universitat de Lleida. I fixeu-vos, segons les dades del curs 2016-2017, doncs es veu com l'Escola Politècnica Superior doncs té una participació de més d'un 86% de nois davant del 13,5% de noies. Això efectivament està molt relacionat amb els rols de gènere, no? Les noies estem doncs educades en tots els àmbits doncs tant des de la família com des de l'escola, com des dels mitjans de comunicació, estem educades o s'espera de nosaltres que ens dediquem a un tipus de tasques i els nois doncs els eduquem o la societat espera d'ells doncs que es dediquin a un altre tipus de tasques.
És curiós això, Cristina, la Politècnica de la Universitat de Lleida, per exemple, és on hi ha les carreres d'enginyeries.
Exacte, les enginyeries.
Les informàtiques, la industrial, l'electrònica, etc.
Exacte, i arquitectura, que és la que està més participada per noies.
Mònica, 86% d'homes.
Però
està clar que a les dones no li han prohibit anar allí.
No, esclar. No,
és a dir, jo el que espero que avui, camí cap a les dues, acabem de buscar l'entrellat és si realment ja es tanquen portes al moment de la formació o és que simplement les persones prefereixen un tipus d'estudis o uns altres.
Els preferim en relació amb les nostres experiències. I si des que som infants ens estan entrenant, per dir-ho d'alguna manera, a que les noies, no? Fixeu-vos en els catàlegs de joguines. Els catàlegs de joguines tenen aquesta... estan millorant, però encara ara adrecen o dissenyen un determinat tipus de joc a les noies i uns altres diferents als nois.
Sí,
això d'alguna manera ja ens està predisposant a escollir un itinerari acadèmic i professional que té a veure amb allò que s'espera de nosaltres com a noies i el mateix per als nois. I de fet, en la nostra interacció social en el dia a dia, queda molt estrany, no? Dir que si ets una noia que vols estudiar, no ho sé, ara m'ho invento, per ser astronauta, dius, oi, on vas a parar? I això vols dir que no et convindria més doncs, estudiar ensenyament, perquè és allò que s'espera de nosaltres. Per això, des de la universitat, entenem que és indispensable oferir models, referents, tant a les noies com als nois, per trencar aquests estereotips de gènere que acaben condicionant la teva trajectòria acadèmica i professional. Sobretot els infants han de ser lliures, però veritablement lliures en escollir allò que els agrada més en funció de les seves habilitats, de les seves capacitats, i no censurar o menystenir aquelles aficions, no? aquell desig d'estudiar alguna cosa perquè se suposa que tu no t'escau.
Mm-hmm. És veritat, té tota la raó. És una feina que jo crec que, a més, com tu deies, no hem de començar des de petits i potser des de petits fa menys anys que hi estem posats, no? Però estem en el camí, no? Suposo.
Sí, és molt important començar des de les edats més primerenques, perquè fixeu-vos que fins i tot abans, quan les dones ens trobem esperant una criatura, una de les preguntes del milió són,
sí,
i què serà un nen o una nena? I en aquí tu ja estàs posant-hi moltes expectatives de com serà, com esperes que sigui, no? Quin tipus de roba li compraràs, vas a comprar l'habitació i et pregunten si nena o nena, perquè pels nens tenen un determinat tipus de decoració diferent que per les nenes. Aleshores, tot això d'alguna manera ens va condicionant, i si bé després et trobes amb que tant els nois com les noies et diuen no, però és que jo he estudiat magisteri infantil perquè a mi és el que més m'agrada, ho he fet lliurement, i hi ha una part de realitat en tot això, però n'hi ha una que també és ben real, que és que hi ha condicionants, i per tant aquella elecció no ha estat del tot lliure. Hi ha hagut doncs aquesta influència de l'entorn social que t'ha fet decantar per una titulació i no per una altra.
Exacte. Jo li deia al principi, Cristina, no sé si coincidiràs amb mi, li deia al principi al Ricard, no sé si estaves escoltant, que és veritat que hi ha sempre com un discurs una mica tirant cap al negatiu, no?, quan parlem d'aquests temes, però crec que sí que és veritat que ens hem de quedar una mica amb això positiu. Avui, per exemple, parlarem amb dones, doncs, que ja no només que hagin estudiat unes o altres coses, sinó que ocupen llocs importants, no?, i que cada vegada clar, són més, i jo crec que estem en el camí, encara que s'hagin encara de lluitar per força coses.
Sí, tens raó. Jo crec que hi ha moltes coses positives i hi ha molt bones pràctiques. El que passa és que aquestes bones pràctiques i tot això positiu no ha de ser lo anecdòtic, sinó clar, que ha de ser el normal.
La normalitat.
No? Exacte.
Sí, sí, sí.
Per tant, sí, és cert que s'han millorat en moltes qüestions, però queda molt camí encara per recórrer.
Queda. Doncs hem parlat amb la Cristina Rodríguez, és la persona que ens ha, jo crec que ens ha marcat la base, el moment de la formació, i per això volíem que ens aportés aquestes xifres, que moltes vegades en parlem però no les tenim clares, avui les hem tingut clares. La Cristina és la gestora d'igualtat de gènere del Centre de los Piera de la Universitat de Lleida. Cristina, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
A reveure.
I ja que parlem de... Primer hem començat parlant de formació, Mònica.
Sí.
Ara ja parlem del món laboral.
Molt bé.
I ull avui perquè et porto, des de Lleida també, a la directora del IRB Lleida, que és la doctora Elvira Fernández. Doctora, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bon dia, gràcies.
Elvira, estem tractant el tema, ja que estem a la setmana del 8 de març, del Dia de la Dona Treballadora, la setmana passada vam estar parlant, li explico això a l'Elvira perquè no hem tingut temps de parlar prèviament, i així la poso al dia. La setmana passada vam estar parlant de la diferència salarial entre home i dona, i avui estem parlant doncs dels diferents tants percents d'homes-dones que ocupen posicions de responsabilitats a les empreses, i també en quins sectors veiem que pugen o baixen més, el món de les tecnològiques, de les ciències, per entendre'ns, o el món de les lletres. Doctora Elvira, tu ets la directora de l'IRB Lleida. Què és l'IRB Lleida, per cert?
Bueno, és l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. És un institut que té aproximadament 400 treballadors, entre investigadors i personal tècnic, aproximadament 32 grups de recerca acreditats, i és un institut que té molta activitat de recerca amb investigadors que procedeixen de la Universitat de Lleida i que procedeixen de los hospitals de l'Arnau de Vilanova, de l'Atenció Primària i de l'Hospital de Santa Maria.
Sí, Mònica, estem parlant de la branca de ciències, eh?
Exacte, sí.
Sí, i es fa recerca en l'àmbit de la salut, és a dir, el nostre objectiu principal és millorar la salut de l'individu i de la població, fent recerca i avançant en aquest camí.
Uh-huh. Elvira, tu, tracta de tu?
Sí, per suposat, sí.
Elvira, tu ets la directora de l'IRB Lleida.
Sí, sóc la directora.
Has tingut el camí difícil? Aviam, difícil. Jo suposo que costa arribar a ser director, però per ser dona, has tingut algun problema al llarg de la teva vida laboral?
Penso que sí. Mira, jo he tingut unes circumstàncies personals que m'han permès anar per aquest camí i dedicar-li molt i molt temps, molts caps de setmana i molt temps. I aquesta dedicació és molt difícil, que una dona que té pues, un entorn familiar clàssic pugui portar-lo a terme. És complicat, és complicat. Vivim en un món on els valors i els poders són masculins i les dones, per arribar, moltes vegades han de disfressar, s'han de mimetitzar amb els valors masculins, i això és molt dur, eh? És molt dur sobretot quan una no està convençuda de que siguin els millors valors.
Yeah.
Però és un món competitiu i és un món d'homes, i per arribar a dalt has de lluitar amb les eines dels homes. Mm-hmm. Per tant, és fals que, mira quin èxit, una dona ha arribat a una posició de poder o a una posició que està a dalt de la piràmide, i bueno, és fals perquè és una dona que ha tingut que lluitar amb eines d'home. No sé si m'explico.
Sí, sí, sí.
Sí. El meu convenciment.
Sí, sí, de fet.
I la prova és que les dones que en el món de la política a nivell mundial pues, han aconseguit arribar a posicions de poder, com, jo què sé, des de la Margaret Thatcher, la Hillary Clinton o la Soraya Sáenz de Santa María, són dones que han adquirit hàbits i eines i competitivitat pròpia del món masculí.
Mm-hmm. Elvira...
I això és molt lleig i molt dolent, crec.
Exacte, sí, sí. A mi m'agradaria preguntar-te, Elvira, i això també és una cosa que es diu moltes vegades, no? Que potser és una mica tòpic i de tant que ho hem dit potser ho hem gastat, però crec que és real, no? Que al final, per arribar a un lloc, per exemple, posa'm a tu d'exemple, no? Directora de l'Institut de Recerca Biomèdica o qualsevol altra dona en un lloc així que habitualment estava ocupat per homes, has de treballar el doble i renunciar a coses que potser un home no ha de renunciar, no?
Sí, sí, és així, és així. Bueno, s'ha de treballar... Hi ha una cosa, una vessant, que és la capacitat, i indubtablement la capacitat és igual per homes que per a dones, no? Però després els obstacles són molt més en el món de les dones, és que és una realitat i no... I ni ho soluciona... alguns drets laborals que s'han adquirit, ni no existeix la igualtat a casa, a l'hogar, encara està molt lluny de que existeixi aquesta igualtat, perquè la dona segueix tenint la responsabilitat majoritària dels fills, mm-hmm, i de la casa, i això no vol dir que els homes no ajudin, però és que la paraula ajudar ja significa que no integren la seva obligació de compartir, no?
Clar.
Odio jo el tema de quan... No, el meu home m'ajuda. És una acceptació de que la responsabilitat és teva, no?
Aquesta conversa la vaig tenir aquesta setmana al tren amb un altre home, per entendre'ns, i és veritat, i els dos opinaven el mateix, diu, no, és que no ajudes, t'ajudes. Perquè és una feina que s'ha de fer, i l'ha de fer un o l'altre. Diu, si dius l'ajudo, sí, és que estàs donant per suposat que la feina no és teva.
Exactament, exactament.
És un matís, però és veritat que canvia molt, eh?
Bueno, és un matís, és una colonització mental que sí, tenim i que tenen també moltes dones, no? Són les mateixes dones les que diuen el meu home m'ajuda i estan molt contentes, no? Home, millor que l'ajudi que no l'ajudi, però, clar, el problema és canviar la mentalitat i assumir que no és una ajuda, sinó que és un compartir.
És un compartir.
Això està molt lluny, encara.
M'ha agradat molt aquest concepte, Elvira, de colonitzar. És una colonització mental que tenim, no? I és de tota la raó, és veritat. Jo tinc un dubte, perquè estem parlant de, per exemple, en Elvira, en el teu cas, no? El món científic, no?
Sí.
Majoritàriament, doncs, fins ara, majoritàriament d'homes. Suposo que en viatges, congressos internacionals amb experts d'arreu del món, pel que tu veus, la presència de les dones, no és una cosa cosa, no estem parlant que sigui un problema nostre de casa nostra, eh? És generalitzat arreu d'Europa i internacionalment.
Sí, és generalitzat, sí, 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 sí. Mira, hi ha moltes investigadores dones, moltíssimes, en aquest institut de recerca i en tots, gairebé, però hi ha una figura, que és la figura d'investigador principal o de cap de grup, i en aquestes posicions, en aquests llocs, majoritàriament hi ha homes. I això vol dir que el camí per arribar a dalt doncs, demanava molta dedicació en hores i també estar ser competitiu. El món de la recerca és molt competitiu i s'han de obtenir recursos de convocatòries de projectes de recerca molt i molt competitius i bueno, moltes vegades el temps de maternitat és un temps que no pots dedicar a fer projectes i a competir i a aplicar aquestes convocatòries i aquest tema és molt determinant en la carrera professional perquè moltes vegades, per arribar a un lloc, te demanen el currículum dels últims 5 anys, uh-huh. en una edat que és l'edat reproductiva de la dona.
Clar.
I si ha tingut un parón per un embaràs, evidentment el teu currículum no pot ser igual que el d'un home que no ha tingut aquest període de disminució de l'activitat, no?
Uh-huh.
O sigui que inclús la valoració dels currículums no té en compte la particularitat de les dones, perquè és obvio que si han tingut un embaràs ja no... S'està inclús parlant de que introdueixen en els baremos si hi ha hagut un embaràs que no siguin 5 anys, sinó tenir en compte el període de l'embaràs, bueno. Bueno. És un tema no solucionat.
Feina a fer. Sé que ha de marxar la doctora, la Elvira,
sí,
però
sí,
una darrera pregunta, igual que t'he preguntat com veus la situació actual, el futur, veus cada vegada també més noies, més dones, no?, que s'interessen per aquestes branques científiques i que cada vegada doncs, estan contribuint a que aquests percentatges canviïn.
Sí, sí, sí. No, jo crec que el percentatge de científiques i de dones que es dediquen a la recerca és molt elevat, percentualment és més gran que el d'homes. El problema és la carrera fins a posicions de investigador principal o de cap de grup. És el problema que hi ha també a la universitat, Hi ha moltes professores dones, però arribar a catedràtico pues, o a catedràtica ja és més complicat.
Clar. Sembla estant que estiguem al segle XXI, de totes maneres. Jo és que us estic escoltant i sembla estant que estiguem ja entrats al segle XXI. Sembla estrany. De totes maneres, és la realitat, per sorpresa de gràcia. Elvira, que sé que has d'anar a fer classe, primer de tot que et volia agrair, perquè sé que tenies una agenda complicadíssima aquest matí, de reunions i d'històries, i ens has atès amb aquest parèntesi que t'has marcat abans de preparar-te la classe. Per tant, et deixem ja, que ara les dues tens classe i, en tot cas, un altre dia amb més calma en tornem a parlar de tot plegat. Doctora Elvira Fernández,
bé, sempre,
directora de l'IRB Lleida.
Sempre disposada i sempre a punt per parlar de les dones.
Gràcies, Elvira.
Gràcies.
Vale, adeu, moltes gràcies a vosaltres.
Ja veus que...
Ja, el que demostra, t'anava a dir, Ricard, que les dones són capaces de fer tantíssimes coses a la vegada.
Correcte, no, però la directora la doctora Elvira ve que ho té clar, que no anem tan bé com sembla,
no.
que encara hi ha molt, evidentment que es va millorant, però que l'he trobat, i m'ha agradat que sigui així, bastant reivindicatiu des del punt de vista de que no donem res per fet perquè no hem fet res encara.
No, està clar, i la veritat és que doncs, persones com ella són molt necessàries cada vegada, perquè hi ha un tema importantíssim, que això n'haurem de parlar un altre dia, que són els referents, no? Que també tu deies això,
sí.
Que parlàvem al principi amb la Cristina. Això s'ha de començar des de que els nens i les nenes són ben petites, no? Doncs calen cada vegada més referents de dones, com pot ser la Elvira, no? Fernández, directora de l'Institut de Recerca Biomèdica, doncs pot ser un referent per moltes nenes,
correcte,
potser, no? O noies que es vulguin dedicar a la ciència, a la investigació. Per tant, cal que els donem més espai, no? Que allò de visibilitzar cada vegada més.
I tant que sí. Escolta, fem una pausa.
Vinga.
Fem una pausa, va.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cuando compraste tu casa, ¿pudiste elegir el seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Minuts i arribem a les 2 de la tarda. Ens queden aquests 6 minuts i,
sí,
i mira, em deixes que et faci un canvi de guió?
Sí, home, tant.
Et faci un canvi de guió. En parlarem a fons el divendres, el divendres de cine, amb Laura González. Però et vas quedar ahir a veure els Òscars?
Mira, he de dir que no.
No, jo tampoc,
No em vaig quedar. Jo volia, de veritat que volia, i ho tenia planificat, i vaig pensar fins i tot, mira, va, dilluns, no valdrà res, però, escolta, todo sea por la causa. Però em vaig quedar adormida. O sigui, és que vaig començar a veure la catifa vermella i tal, i no vaig arribar. És que no.
Jo ja vaig avançar que no ho faria. No. De totes maneres, és la, ha estat la norantena edició.
Norantena, sí.
Mira, un número rodó, ja que jo sé que totes són igual de bones, però la gent ens agrada això dels números rodons. Molt bé el senyor del Toro, Guillermo del Toro.
Mira, sí, és que justament jo quan ho he vist aquest matí, que m'aixecar, això sí que ho he fet, aixecar-me molt aviat per veure el palmarès, he pensat, mira, que divendres teníem aquest debat amb la Laura González de si, com que hi havia doncs aquest tema d'un possible plagi, no?, havien denunciat a Guillermo del Toro per un possible plagi de la història, si li donarien, no?, per no entrar en la polèmica. Doncs bé, si li han donat. Li han donat pel·lícula i director,
Sí, sí, pel·lícula, director... no sé si com actor i actriu...
No,
la vas encertar o no? Crec que no,
La vam encertar amb l'actor, Gary Oldman, per L'instante más oscuro, això sí. Amb l'actriu, no sé si ens va donar temps divendres, de fet, de dir-ho, però li han donat a Frances McDormand per 3 anuncios en las afueras.
Que vam dir que és una pel·lícula que també s'ha tenint en compte,
Sí, jo, de fet, crec que la vaig posar, no recordo, la Laura té la porra que vam fer divendres.
No, divendres la farem ara, només...
Crec que la vaig posar com a millor pel·lícula, de fet, Però bé, jo crec que bueno, no hi ha hagut grans sorpreses, així, a priori, no?, respecte al que...
No, ni grans problemes, que no?
Ni grans polèmiques,
això no. Això anava a dir, no s'han equivocat de sobre, no ha passat res, ni algú ha sortit a...
Home, és que allò va ser monumental.
Però vull dir, tampoc ningú al seu discurs ha sortit a dir que el Donald Trump, que si tal, que si... No.
És veritat que no. Avui, jo la veuré avui, Buscaré avui la gala i me la veuré per avui. Poder divendres parlar amb calma. Això de poder-ho veure així posteriori. El que sí és... Mira, i avui justament que parlàvem de dones i ens han quedat pendents convidades, que les anirem portant al llarg dels propers dies. És veritat que la guanyadora de l'Òscar a millor actriu, la Frances McDormand, per aquesta pel·lícula, com us deia, 3 anuncios en las afueras, en el moment de recollir el premi, va fer dos coses. Primer, es va negar a posar a la catifa vermella.
Bueno, ho trobo
això,
bé,
primer
això,
punt.
Això ja és arcaic del tot.
Perquè és aquests articles d'avui de millor vestides i pitjor vestides, normalment són dones totes, no hi acostumen
correcte
a sortir homes, però bé. I que això està bé que ho fem, però surten homes i dones. És que a vegades ho reduïm només a dones. Però bé, no va voler posar a la catifa vermella i després, quan va recollir el premi, va fer aixecar a totes les dones nominades en aquesta edició dels Òscar, Que doncs hi ha sempre aquesta reivindicació de que hi ha poques dones, per exemple, en categories que no són pròpiament femenines, no? com doncs, sí, de direcció, evidentment, a millors actrius, clar, només faltaria, però sí, sí, doncs direcció i altres coses, potser també premis més tècnics, doncs no hi ha costum a haver dones nominades.
De directores, aquest any n'havia una, entre cinc.
Havia una nominada, sí que, si no recordo malament, dones que se l'hagin endut, crec que va ser Catherine Bigelow fa uns quants anys, però no sé si l'ha guanyat més dones.
De totes premi. Maneres, et diré una altra cosa, igual que apuntava amb què s'estudia o què no s'estudia, crec que el problema no és que hi hagi una nominada dona directora dels cinc finalistes, sinó que quantes dones directores hi ha?
N'hi ha més de les que sabem, segurament.
Segurament, segurament, però vull dir que no... Jo ho sento, això de posar per llei és que, per exemple, imagina't que fessin, eh? Que en lloc de 5 hi ha 6 finalistes i 3 han de ser homes i 3 dones, tampoc ho trobo bé.
Jo no sóc partidària de les quotes, aquí ha de ser per mèrits i per qualitat, no per gènere, crec jo, eh? Però bé, és veritat que la quota de vegades obre el camí perquè després sigui la qualitat la que mani.
No, aviam,
clar, si és complicat, l'ou o la gallina.
Durant uns anys ha d'haver les quotes perquè després es normalitzi, doncs entesos, però vull dir, quotes de manera indefinida no
veig. Escolta, em deixes que et posi una cançó, ja que estem parlant d'Òscars?
Va, que ens queda un minut i...
Ens queda un minutet i poc i podríem acabar amb música. Mira, és una cançó que precisament va guanyar l'Òscar a millor cançó original, però fa uns quants anys, fa 40, el 78. On eres tu, 78?
No està de l'ou, ja, eh?
So let's dance.
És una banda sonora?
Home, clar, millor cançó. L'any 78, Donna Summer.
Però de quina pel·lícula?
Last Dance.
Ah, Last Dance. Bueno, Last Dance. Que es titula bé.
Doncs, escolta, jo crec que podem acabar amb música, no?
Sí, va,
així acabem a lo grande. 20 segons ara les notícies. Nosaltres tornem demà a les 12:20.
Bona setmana.
Igualment.